a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Doncs del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dilluns 25 de maig del 2009. El nostre habitual espai dedicat als Mossos d'Esquadra amb l'inspector de la Sotscomissaria de Sitges, Jordi Robles. Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La primera reunió del Cercle d'Economia per Jordi Robles i els Mossos d'Esquadra sitgetans, eh?
Sí, aquest cap de setmana. D'acord. Començarem dijous.
Abans en comentàvem quatre detalls, però per experiència personal, aquests actes tenen una manera de desenvolupar-se amb, diguem-ne, molt instituïda ja, sí, per dir-ho d'alguna forma, molt programada.
Sí, perquè tot i que els has d'adaptar una mica al lloc, a les dades, a les dates, i a la gent que ve, la majoria tenen un guió bastant programat, no? Pel que fa a la seguretat, a les acreditacions i una mica a aquest moviment de gent, no?, que comporta tot un acte com aquest.
Uh-huh. Es deixen portar bé?
Sí, sí. Les organitzacions també són gent que ja porta molts anys fent-ho i també saben molt bé de què va. Llavors, entre uns i altres, ja ho portarem bé, segur.
D'acord, no és com comentàvem aquestes celebracions barcelonistes en què sempre hi ha un factor sorprès.
Sí, oi? Sí, que tot no, és molt... Que no... Aquí espontaneïtat hi ha poca, la veritat és...
D'acord, sí. Tot molt mesurat, tot mil·limetrat, exacte, d'horaris, sí, sí, de presències i de...
Sí, és el que marca, plenat, no? certes persones i... Pues marques que les coses han estat molt, molt lligades.
D'acord, un protocol molt establert, doncs?
Sí, sí, sí. Un protocol de seguretat molt establert, un sistema d'acreditacions, un sistema, uns horaris bastant estrictes, unes sales molt concretes, unes persones que poden passar, uns que no, uns que s'han...
D'acord, res de nou, vaja.
No,
res
no,
de nou.
No.
Res de nou. Abans de començar la conversa, s'acosta l'estiu i, evidentment, també des dels Mossos d'Esquadra ja es comença a plantejar, per tant, el dispositiu de cara a aquest estiu que s'acosta. Ens comentaven alguns oients, i ara pels voltants de Sant Pere de Ribes, o alguns, diguem-ne, algunes bretolades amb automòbils, però també han estat notícia aquests darrers dies, doncs bé, el paper dels Mossos d'Esquadra a l'hora de caçar alguns, diguem-ne, lladres de xalets en urbanitzacions o persones que d'una forma més o menys violenta assaltaven vivendes. Anem per les dues coses, perquè suposo que la primera és més, no sé si dir, més pròpia de la visceralitat, i l'altra és una qüestió bastant més pensada o bastant més estratègicament calculada, que no deu ser tan fàcil a vegades de poder resoldre.
Pel que, la primera part de la seva pregunta, pel que fa a les bretolades, aquí hi ha poques coses a programar, no? Són comportaments espontanis, incívics, i que es fan anar de corcoll una mica, i aquí l'únic que podem fer és fer més prevenció i mirar d'establir uns camps de treball, unes zones de treball, i coordinar-se sobretot molt amb la policia local per tal de que aquesta prevenció que li deia anés a més. A vegades factors com que el Barça porta dos títols guanyats aquest any i que això fa que la gent surti al carrer, fan pujar, diguéssim, el nombre de bretolades. Són actes com aquest, quan tu mires d'un mes a l'altre o d'un any a l'altre, dius que és el que ha passat, no? que ens ha pujat, diguéssim, l'estadística perquè fa faltes de dany o retrovisors trencats o algun dany al mobiliari urbà, doncs segurament algunes d'aquestes coses tenen la seva...
D'acord, no és una relació causa-efecte, però sí que deu haver un moment en qualsevol celebració de desinhibició, per dir-ho així.
Sí, no, estem que... tots molt acostumats a veure les imatges de Barcelona, que sí, és el seu exponent màxim, no?, de la desinhibició.
Hi ha una relació causa-efecte, això sí, amb el tancament els locals a determinades hores, i el que passa a partir de determinades hores, quan moltes persones no saben literalment on anar, on seguir la festa?
Bé, tots els municipis tenen les seves particularitats pel que fa a les ofertes d'oci. Evidentment, aquí Sitges és absolutament diferent a Sant Pere de Ribes, diguéssim que Sant Pere de Ribes, i més concretament ara parlàvem del nucli de Ribes, no té, diguéssim, una oferta d'oci consolidada, ni llocs, diguéssim... on el jovent pot, diguéssim, sense agafar el cotxe...
Llocs per esbravar-se, vaja.
Esbravar-se, sí. Llavors, moltes vegades, aquests moments aquests, quan el local tanca l'hora que li toca, li pertoca per la seva llicència d'activitat, doncs aquesta gent, en comptes de marxar a casa, intenta traslladar la seva festa a la via pública, o sense voler traslladar la seva festa, la festa a la via pública, que és en aquell moment on es produeix conflicte amb els veïns, on es produeix un soroll molest per la resta de gent que vol descansar, i és on segurament... No li has d'enganyar, portem una temporada que estem intervenint bastant juntament amb la policia local.
D'acord, perquè esclar, el supòsit és molt senzill, la reflexió és molt fàcil. Què convindria més? Estirar l'hora de tancament dels locals o cercar altres alternatives a aquestes persones que es queden al carrer i volen continuar passant-s'ho bé. I segurament més d'un sitgetà dirà, bé, escolta'm, i aquests que se'n van a l'Espigó, per exemple, i celebren la seva festa allà i amb cerveses i deixen allò com ho deixen...
Bé, l'ideal passaria perquè totes les activitats d'oci estiguessin ben regulades i els locals que les exerceixen del tot acondicionats per dur-les a terme. Hores d'ara no hi ha locals, no hi ha on discoteques aquí a Ribes amb llicència de discoteques i que puguin estar obertes fins a les 5 i mitja del matí, les 6, que estiguin acondicionades com a tal, no existeix. Que existeixen uns bars que a vegades, evidentment, com no tenen un... un històric gran o no estan molt consolidats, van obrint bars nous, hi ha veïns que fins ara no tenien molèsties i ara tenen molèsties perquè aquest bar ha restat tota una sèrie de jovent.
O sigui, uns bars que esdevenen centre de reunió.
Sí, centre de reunió, perquè no n'hi ha d'altres.
I diríem que una prèvia a una nit de festa, per dir-ho d'alguna manera.
Prèvia o la mateixa nit de festa.
La mateixa nit de festa,
sí, sí. Jo crec que sí que és cert, i amb això sí que parlant amb gent de l'oci... la conscienciació que hi ha últimament pel que fa a l'alcohol i la conducció fa que molta gent opti per desplaçar-se el menys possible quan té intenció d'anar de festa, no? Per tant, hi ha tot un seguit de municipis on segurament històricament la festa o el perllongament de la festa de la nit es feia en altres municipis i ara molta gent opta per quedar-se en el seu municipi.
D'acord, ho pregunto per si des de l'estricte punt de vista de la seguretat, de la mateixa manera que ens feia una anàlisi a partir d'aquest punt de vista del carnaval en Jordi Robles, si des del punt de vista de la diversió nocturna facilitar certes coses al jovent propiciaria que al carrer no en passessin d'altres.
Jo crec que, a veure, és una realitat, el jovent s'ha de divertir, igual que ens hem divertit nosaltres quan teníem 20 anys o 25, per tant se'ls ha de donar espais d'esbarjo, és evident, no deixaran de sortir. Per tant, el millor en aquest cas és que aquests espais d'esbarjo compleixin totes les normatives, estiguin perfectament regulats i en molts casos doncs, la seva ubicació sigui la correcta. No?
Perquè una concentració com les que els veïns poden alguna vegada denunciar en el sentit de lamentar a l'Espigó, es pot administrar d'alguna forma això? Bé, ho dic per si tothom es pot trobar més o menys on vulgui, com vulgui.
És difícil trobar l'estabilitat de que tothom hi estigui d'acord, no?
D'acord.
I segurament d'aquí una estona, si volen, parlem, sí. O en parlarem, sortirà del concert de Macaco aquest dia 6 al vespre. No?
Bàsicament ho dic, jo em puc trobar amb 30, 40 persones i podem anar a un lloc
i no passa res, no?
Sí, si en som 80 o 90 tampoc passa res.
Bé, dependrà de les molèsties que pugui generar.
D'acord.
Però a primera vista el que li deia, no? Parlem que potser l'esplanada d'Atlàntida deu ser un lloc ideal, un lloc apartat del nucli urbà, un lloc, diguéssim, més o menys apte per realitzar un tipus d'efecte com aquest, segurament hi haurà algunes queixes. Segurament hi haurà unes queixes perquè hi ha veïns i estan relativament a prop. Però tot i així, a primera vista sembla que és un lloc, diguéssim, ideal, no? Està apartat, adaptat, com li deia, apte per fer una festa d'aquest tipus. Precisament hi ha una discoteca al costat, sí. Que funciona tots els estius,
sí.
Per tant les coses haurien d'estar una mica ja previstes, però tot i així...
Si no previstes, assumides, no?
Assumides, tot i així, el concert del Macaco generarà algun tipus de protesta, segur.
Hi ha més sensibilitat a l'entorn d'aquestes coses, ara que abans?
Jo crec que ara la gent... Sí, bé, no sé com li diria, no? El bé del descans, el bé de la tranquil·litat, ho reivindica més. Jo sé, abans, no sé, alguna vegada per allà he parlat, i, bueno, que unes protestes al carrer 2 de Maig semblaven impensables, no fa un temps, perquè tothom donava per assumir que el carrer 2 de Maig era un lloc d'esbarjo i que hi hauria festa fins a...
Sí, sí. Històricament d'esbarjo.
Sí, històricament d'esbarjo. Ara n'hi ha gent que s'ha queixat pel soroll de la música i segurament té tot el seu dret, per això hi ha una normativa.
Perquè un es pot queixar, per un nivell determinat...
Un es pot queixar, un el que pot exigir que es compleixi la normativa. La normativa en alguns casos està permesa que hi hagi música fins a les 3, en alguns casos no està permesa. El que ha de fer el bar és complir el que posa
una qüestió bàsica. La normativa és molt estricta en aquest aspecte?
La normativa és estricta, el que passa que després hi ha un marge a l'hora de concedir unes llicències o no hi ha unes llicències. Una vegada s'ha concedit una llicència i una vegada aquest local compleix el que posa la normativa sobre la seva condicionament, doncs mm-hmm. és evident que es dona la llicència.
En el cas de trobades al carrer o d'alguna manera, el que comentàvem fa un momentet, si jo em trobo en un grup en qualsevol lloc, algú m'ha de dir si m'estic passant de voltes o no, o si m'estic excedint o no, en sí, base a alguna sí, cosa, sí. Oi?
Nosaltres, amb un grup que pugui estar al carrer gaudint de, diguéssim,
el que sigui, amb una plaça, d'una trobada,
parlant, tal. Sí. És el que passa la majoria de vegades, sí, eh? Sí. El que passa que les places i tot això tenen un efecte amplificador del soroll, a més del neguit de la gent, no? Que moltes vegades, i tant nosaltres com la policia local, acudim a incidents o a requeriments dels ciutadans que aparentment són molt més greus que realment ens trobem a l'hora d'arribar.
D'acord. I a vegades això suposo que deu anar també, no sé si per modes, els diferents indrets van canviant. Clar. Una plaça es converteix en un lloc així sense sol tenir volta, al cap d'uns quants mesos aquell lloc deixa de ser.
Bé, això sí que no saps per què, no? Els joves s'hi troben bé en un lloc i dius per què aquest lloc i no un altre, no?
D'acord.
Segurament tindran...
Però seria allò que comença amb una trobada de 3, 4, 5 o 10, després acaba prenent una dimensió que els veïns els pot arribar a preocupar, no?
Sí. I en molts casos preocupa, en molts casos hi ha veïns que reaccionen molt d'hora, hi ha veïns que amplifiquen, diguéssim, també la problemàtica perquè tenen por que allò es pugui enquistar d'una manera o una altra. I bueno, hi ha casos realment que sí que per suposat generen un tipus de molèstia. Que passa que ja moltes vegades parlem, no, d'aquell equilibri, no? Que
quin mesura la molèstia, no?
Aparentment, quin és el mal que poden estar fent un grup de 10 joves xerrant a les 2 del matí en una plaça? Bueno, segurament hi haurà qui ho interpretarà com que li estan destorbant amb el seu descans, no?
Tindrà dret a interpretar-ho així?
Sí, clar.
Sí.
Sí. Per altra banda, l'espai públic és espai públic. I si no s'està fent res que administrativament sigui sancionable o sigui il·legal, doncs evidentment tampoc pots fer gran cosa. No?
D'acord. Preguntem per això, perquè de vegades ens movem en aquesta línia.
Moltes vegades la nostra presència per resoldre aquest tipus de conflicte no acaba mai. Amb el 90% de les vegades no acaba amb denúncies o no acaba amb, diguéssim, amb sancions, el que acaba és amb una mediació de dir, escolta, sisplau, marxeu d'aquí, o tenim rebut 3 o 4 aquests, baixeu el volum, mireu de no cridar, mireu de parlar fluix, no, és que no estem fent res, sí, però és que el no fer res a vegades també, no, per vosaltres no esteu fent res, però esteu parlant fort, esteu rient,
En la majoria de casos funciona?
Sí.
La recomanació funciona en la majoria de casos.
Sí, perquè a ells tampoc els agrada que estiguem allà nosaltres, ells volen estar a les seves.
D'acord. És a dir, que tothom se sent condicionat d'alguna forma o altra, no? Sí. La segona qüestió, allò que dèiem dels assalts a xalets, una qüestió, diguem-ne, en aquest cas, lluny de la bretolada, hem d'entendre que bastant estratègicament pensada i, per tant, un trencaclosques a vegades no sempre fàcil de...
No pensi que tan estratègic. No pensi. Nosaltres ara estem molt contents, no tan sols a Sitges, sinó a tota la comarca del Garraf, d'haver aconseguit baixar la incidència d'aquest tipus de robatoris molt. Ho hem baixat molt i estem realment contents. També no ens enfrontàvem, diguéssim, a una... puntualment sí que ja no li has d'enganyar algun robatori, diguéssim, d'aquests especialitzats puntualment, però la majoria de vegades es tracta de delictes d'ocasió, no? L'ocasió és la que propicia, diguéssim, el robatori. Bé, hi ha moltes cases de segona residència. Nosaltres des d'aquesta comissaria gestionem, a part de 4 nuclis urbans, 21 urbanitzacions, cosa que això complica, diguéssim, el treball de prevenció. Però tot i això, tots plegats, amb l'ajuda d'algun servei central, jo crec que estem a uns nivells molt acceptables. I no tenim gran incidència de robatoris de gran especialització. No en tenim. I menys en violència. En violència no se n'estan donant cap.
D'acord. Què és una pota de cabra?
Una pota de cabra és
una... És que esclar, ens va arribar la informació i gairebé es donava per entès que és popularment que no una pota de cabra.
Sí, una pota de cabra és un estri de ferro que la seva, diguéssim, utilització original és obrir allò que per el que sigui no hem pogut obrir d'una manera, o hem perdut la clau i tal.
Vaja, una palanca.
Sí, és una palanca.
Una palanca.
No va ser altra cosa.
D'acord.
Que passa que per la seva forma, pues, comúnament es diu pota de cabra.
Es diu pota de cabra. Sí. D'acord. I això, segons sembla, és un dels estris més utilitzats en aquests casos, no?
És per utilitzar per fer el forçament, per fer altres vegades. Igual que hi ha que aquí no en tenim una gran incidència, en altres llocs sí que en tenen més. Diuen, s'obren les portes pel mètode de la radiografia. la radiografia. Aquí, pues, és, quan parlem de forçament, normalment és un estri contundent, diguéssim, massís de ferro, com pot ser una pota de cabra, mm-hmm. un tornavís de grans dimensions, que serveix per fer palanca i forçar una porta, una finestra.
D'acord, perquè tothom ens entengui també amb una radiografia sobre una porta que no està tancada.
Exacte, exacte.
Que està tancada senzillament
de cop.
Sense pany,
sí,
eh?
Una de cop. Llavors, d'acord. Això permet obrir-la. Sempre que hi hagi una volta de pany donada, d'acord. Ja no ho podrà fer.
En canvi, ens sembla fins a cert punt incomprensible que hi hagi algú que pugui tancar la porta de casa seva sense un cop de pany, no? Era. Està clar, bueno, que
sí, a casa meva no es fa, perquè bueno, suposo que, però sí que hi ha molta gent sí que ho tanca la porta.
És com tancar la porta del cotxe sense tampoc cap d'això. Sí.
Però bueno, la porta del cotxe, si la tanques de cop, encara la podries obrir. La porta de casa, si no és amb algun mètode com aquest, tampoc la podràs obrir. Llavors, a vegades la gent ja es refia, no? De que el fet de tancar de cop ja n'hi ha prou. Doncs, bueno, en teoria n'hi ha prou la majoria de les vegades, però amb una radiografia la podrien obrir, cosa que si hi hagués una volta del pany ja no ho podrien fer.
D'acord. Res d'aquestes notícies pot donar a entendre l'existència d'algú més o menys organitzat que es passegi per urbanitzacions? No.
No. A més, si alguna vegada els companys del grup d'investigació o investigacions regionals han detingut algun grup, no són grups que estiguin establerts concrets en una zona, com pugui ser el Garraf, són bastant grups, bastant itinerant, i a mi a vegades s'han donat casos com es detecta un vehicle aquí a Garraf sostret amb una urbanització i aquest vehicle ha estat sostret al Maresme o a Girona, no? Són grups bastant itinerants. Mm-hmm. No?
Qüestió de vida quotidiana que vostès ens pregunten a veure si ens poden dir alguna cosa. Hi ha molts grafitis i moltes pintades?
Segurament més dels desitjables. Sí, perquè aquest tema a vegades esdevenen modes, no?
Sí,
esdevenen
per això modes i sembla que estem passant una temporada d'això, no?
Sí, sí, és que li has de dir.
No,
sí,
no,
sí,
no sí. Només si hi ha una forma, que o perquè tothom ens puguem, diguem-ne, assumir el que s'hagi d'assumir, això com s'arregla? Enxampant aquí ho fan al mateix moment?
Nosaltres, n'hi ha dos... jovent, que acostuma a ser jovent, que es dedica a fer grafitis, normalment se'ls hi pot aplicar dues mesures. Una que és la via penal, que rares vegades s'aplica, que es parla d'una falta de deslluïment de béns immobles, que en aquest cas normalment s'aplica quan és una, diguéssim, el bé immoble perjudicat pel grafiti és un bé particular i hi ha una denúncia del seu propietari.
Que passa que s'ha de donar aquesta condició?
Sí, s'ha de donar. O sigui, nosaltres podem enxampar uns joves fent grafitis, avisar el propietari d'aquella casa o d'aquell mur on s'està fent el grafiti, i si ell considera que vol posar una denúncia per la via penal, llavors a aquell noi se li aplica una falta penal, que li deia. I després, administrativament, hi ha una infracció a l'ordenança municipal, que és el que més aviat s'acostuma a aplicar, que és una sanció administrativa.
D'acord. En qualsevol cas s'han d'enxampar, evidentment.
Sí, s'han d'enxampar. Sí.
Uh-huh. Si són menors d'edat, els pares hi tenen... sí.
Igual, el que passa que nosaltres, i a la majoria de la legislació, quan es tracta d'un menor d'edat, hi ha l'obligació de fer la comunicació als pares, que en molts casos és, diguéssim, la sanció més que té més... com li diria, la que aporta més beneficis, no? Que sigui aquesta comunicació als pares. Sí.
D'acord. És a dir, textualment, com ha passat tantes vegades a la vida de qualsevol, li diré a ton pare,
no diguis, ja ho netejo.
Sí? Aquesta vegada és la mesura més eficaç dintre de...
Sí, perquè moltes vegades els pares, evidentment, no és una actitud que se'n sentin orgullosos, no? Que passa que molts entenen que a vegades es reclamen i parles amb algun pare i reclamaria espais per poder, diguéssim, expressar aquest tipus d'art o aquest tipus de moda, no?
Bueno. En espai públic sou partidari de la vigilància d'alguna manera?
Nosaltres, si parla de la presència de policies, sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Si parlem de la presència de dispositius electrònics, no tant.
Bé, jo, per la que fa de dispositius electrònics, és que això té... En quina mesura? És que el problema està...
Vol dir que això amaga un parany bastant perillós.
Jo sí, hi ha espais que problemàticament tenen una problemàtica concreta i puntual i durant un temps, doncs no m'estranyaria, no estaria en contra, sempre que hi hagi... estigui recolzat per una petició dels veïns.
O sigui,
jo crec que amb aquestes coses...
És a dir, sempre i quan es pugui demostrar...
Sí, les administracions podem detectar-ho i podem pensar... És una opinió personal.
Sí,
jo crec que aquí ens aniria bé tenir una càmera val, que dissuadís de certes actituds o que fins i tot ens pogués ajudar a l'hora de resoldre certs il·lícits.
Us faig una pregunta molt de carrer, eh? Perquè sí, més d'un deu pensar, home, les càmeres dels caixers automàtics, sense voler, han resolt més d'una circumstància externa al propi indret on es podia haver desenvolupat un delicte, no?
Sí, és cert, és una de les
la qual cosa no vol dir que tot hagi d'estar vigilat, però d'alguna forma en algun moment aquella càmera destinada a un objectiu molt concret ha servit d'una forma col·lateral per resoldre altres circumstàncies.
Sí, però fins a quin punt el resoldre certs il·lícits o certes circumstàncies és lícita a l'hora de fer una intrusió, diguéssim, en la vida personal de la gent, no?
Fins on està. Fins on és la llibertat individual de la col·lectivitat davant aquestes coses.
Jo crec que hi ha d'haver uns límits, i no, l'altre dia, no sé si hi ha un article al periòdic d'una ciutat a Xina o a Japó, no me'n recordo on era, que tenia més de 2.000 càmeres, no? Doncs no, em sembla que no. Jo crec que si respon, i em sembla que
això, que anava respecte, això, eh?
Sí, anava avalat per un descens dels indicis penals i un augment de les detencions, evidentment. Clar, si tinguéssim 2.000 càmeres, imagini's, no?
Ho arribaríem a assumir algun dia, segurament, però no. No sé si això també és una relació d'aquelles causa-efectes, si hom se sent vigilat.
Sí.
És evident que actua d'una determinada manera, però si arriba un moment en què ja forma part això del paisatge...
Hi ha moltes coses que es van assumint, aquesta gent ho deia en el diari, que ho tenien molt assumit, no? Ho tenien molt assumit i ja s'arribaven a acostumar, diguéssim, a tot això.
A la presència de tot això.
Mai se sap, el que passa que jo crec que és una de les coses que aixecaria bastanta polseguera a l'hora de dir a la gent, escolti, no. Jo crec que les mesures han d'estar adequades a la realitat. No?
D'acord.
Però que les coses, normalment, a vegades no tenim massa clar, hi ha coses que s'instauren molt fàcilment.
D'acord. No? Ara us ho posem difícil, però clar, preferiríeu la presència policial en qualsevol dels casos, però de ben segur que més d'un pensarà, home, ja ens agradaria a nosaltres que dia també hi haguessin els policies aquí permanentment, no?
Sí,
a manca de càmeres, doncs una parella de Mossos o de la policia local.
Els Mossos també som un bé limitat.
Un bé limitat, no?
Clar.
Però sí que és cert que aquesta és sempre una petició, com si hi hagués una certa assumpció de dir mai no n'hi ha prou.
Però moltes vegades també aquest, normalment l'opinió generalitzada és la reclamar presència policial i ens ho veiem poc o ens agradaria que es fossi un moment, però també hi ha gent que moltes vegades diu, i per què hi sou aquí? I per què, escolta, no... O ens esteu espantant els clients o fins i tot...
O sigui, en el sentit de si fa falta.
Fa falta
o sigui, a vegades quan un veu presència policial hi ha aquella sensació de que aquí passen coses
sovint. Sí, i per tant... fent una simple prevenció, no?
D'acord. De cara a l'estiu hem de suposar que precisament la presència policial és una d'aquelles coses més sol·licitades, eh?
Sí, i evidentment haurà d'augmentar, augmentarà el nombre d'agents, perquè clar, evidentment una població com Sitges no pot tenir el mateix tractament a l'hivern que a l'estiu pel volum de gent que s'hi mou, per la volum de...
Aquesta temporada quan comença? L'estiu pels Mossos?
Per nosaltres comença ja el dia 1 de juny.
Vaja, o sigui que la setmana que ve, d'aquí una setmana.
És més, el dia 2 ja presentem una campanya que vam fer l'any passat i crec que ens va donar molt bons resultats, que és la campanya de seguretat del col·lectiu gay, que és aquella campanya, bueno, diguéssim, que va una mica en contra d'aquells delictes que es poden emparar, diguéssim, amb la condició sexual de la víctima, i que farem conjuntament amb la policia local una altra vegada. I bé, tot un seguit de campanyes d'estiu.
Aquella campanya en diferents idiomes, si no tenim mal entès, també.
Sí, aquest any s'editarà un tríptic ja, diguéssim, amb català, castellà i anglès, directament. I l'any passat vam estar molt satisfets de com va anar la campanya. Crec que aquest any era obligatori tornar a fer-la.
Perquè hi ha hagut també un abans i un després d'aquesta campanya des del punt de vista de resultats?
Si fas cas, diguéssim, a l'opinió popular, sí, ha sigut una campanya. Nosaltres ja li deia, com l'any passat era el nostre primer any, no vam poder tenir una xifra...
En referència d'anys anteriors.
Però sí que en referència, diguéssim, per la gent que està i qui treballa amb això, gent de la policia local, de l'Ajuntament, estaven molt satisfets de que les poques coses que havien passat aquest any amb aquest entorn, diguéssim, del col·lectiu homosexual.
Perquè continuava havent-hi agressions per una qüestió de condició.
Cap ni una. Diguéssim, on la finalitat sigués les agressions, on la finalitat sigués agredir per la condició sexual, o sigui, estrictament delictes relacionats amb l'homofòbia, no vam tenir cap. O no es va denunciar cap.
D'acord.
No es va denunciar cap. Ara, el que nosaltres, evidentment, enfoquem aquesta campanya és a intentar que la gent, doncs, que pateix un delicte i que l'autor es pot emparar, diguéssim, amb la seva condició d'homosexual pel fet de que aquella persona, perquè, com es diu, popularment no hagi sortit de l'armari o perquè no vulgui confessar on estava, pugui trobar un empara amb això, llavors evitar-ho, no? I que en cap cas, sobretot la institució de la policia, tant nosaltres com la policia local, pugui ser un obstacle a l'hora de venir a denunciar. Això és una cosa que ens preocupa. I bueno, crec que l'any passat ho vam aconseguir, aquest any també, el dia 3 vindran també a comissaria dos membres de Gay Lespol, que és el grup de policies gais i lesbianes, concretament un policia local d'aquí Sitges i un mosso d'esquadra, que vindran a fer-nos una xerrada tots els membres de la nostra comissaria i de la policia local, diguéssim, per no amb una finalitat massa concreta, però sinó donar unes pautes o parlant-nos de coses que en un moment donat ens pot ajudar a establir una complicitat i a fer que, que la situació aquella no resulti més violenta per la persona que ve denunciar.
Deixant de banda aquesta campanya, en el dia a dia, l'estiu del 2009 a Sitges deu ser bastant semblant a l'estiu del 2008, si fos.
Sí, pràcticament serà. Hores d'ara no tenim... Pràcticament serà el mateix, sí, clar. Sí. Serà, tindrem les platges plenes, tindrem les discoteques del divendres i dissabte
a nit. A no ser que en un entorn, diguem-ne, de crisi, el petit furt o les circumstàncies que puguin desenvolupar-se amb un nombre de persones elevat al passeig o a la platja puguin també ser més protagonistes.
Clar, nosaltres és una de les expectatives que dic, tenim més present sobre la taula, no? Diguéssim, per exemple... per lo que passa a petits delictes, furs i això, el carnaval aquest any sí que va ser, va suposar un increment important respecte al de l'any anterior. Val? El carnaval no és que s'assimili a l'estiu directament, però sí que es pot assimilar a molta gent, a utilització de la platja, a més gent al carrer...
Era la crisi, això? Qui ho sap?
No ho sé. Per això estem una mica a l'expectativa. Qui ho sap,
perquè també desitjarem que la crisi no sigui tan llarga com per poder fer un paral·lelisme amb l'any que ve i respecte a l'any passat.
Jo suposo que hi ha diversos factors, molta més gent, i bueno. Llavors estem una mica a l'expectativa, diguéssim, de que aquesta tendència, diguéssim, no es pugui reproduir els dissabtes a la nit o les festes que es puguin fer. No?
La platja és un lloc molt vulnerable, per se, diguem-ne, perquè tothom es relaxa més des del punt de vista dels objectes personals, tot està bastant més dispers, etcètera, etcètera.
Bé, la platja és el que diu vostè, on va la platja a relaxar-se i un, quan està a la platja segurament no està, diguéssim, tan pendent de... Bueno, va a l'aigua, quan vas a l'aigua no portes... És qüestió de... és l'evidència, no? Un va a banyar-se i va al banyador i evidentment deixa les coses allà. Llavors segurament deixa les coses fora del seu abast, cosa que no passa amb en cap altre àmbit, diguéssim, del dia, no? Llavors sí que pot ser vulnerable, no?
Anar a la platja amb la mínima documentació?
Sí, es pot fer, clar.
Es pot fer?
Clar.
Perquè amb el carnet s'hi ha d'anar sempre?
Bueno, però aquí entra una mica, diguéssim, la mà esquerra. Evidentment, no sancionarà ningú perquè vagi a la platja indocumentat. Amb això no dic que tothom vagi documentat pel carrer, no? Però...
Però vull dir, a la platja es comprendria.
Es comprendria, evidentment. I si passa alguna cosa per la qual vostè se li requereix que s'identifiqui, que mostri la seva documentació, segurament, estic segur que els hi donaran totes les facilitats del món perquè poder anar a buscar-les o es pugui fer.
D'acord. Fins on pugueu explicar? A la platja de nit passen coses que no passa a la platja de dia?
A la platja... Bueno... Bàsicament passa el mateix, diguéssim, tècnicament. O sigui, el que passa és que es pot furtar. Igual que es pot furtar de dia, es furta de nit. Segurament a la nit la gent no s'està banyant. Però també pot estar, això que la nit de l'estiu la gent coneix amb algú o tal, i va a la platja i s'està tranquil, i també es produeix una certa desinhibició.
Perquè hi ha determinades zones del nostre litoral de platja que han esdevingut punts de trobada de nit, o no? O no es pot denominar d'aquesta manera?
Jo crec que no.
Erroni pensar-ho d'aquesta manera?
Miri, hi ha llocs del litoral de platja que en moments puntuals sí que es poden convertir en un referent. I m'explico amb un exemple molt, molt clar. Aquest mes entrant ja tenim en Sant Joan. Joan. Doncs sortirà als diaris que aquest any Mossos de Gavà Castelldefels, nosaltres, policia local de Castelldefels i policia local de Sitges, farem un dispositiu conjunt a la zona del Port Ginesta, la seva prellongació, que és Castelldefels.
Sí.
Per què? Perquè l'any passat vam percebre una ocupació massiva d'aquella zona de platja. que va produir una sèrie de conflictes a l'hora de circulació, de l'ús de la platja pel dematí per la gent que volia fer activitats de bany i tot això. Per tant, vam veure que allò estava una mica, s'estava una mica desbordant. Doncs aquest any farem un, diguéssim, un dispositiu on s'incrementarà la presència, s'intentarà que tot allò estigui una mica més endreçat. O sigui, parlo de que no hi hagi cotxes en quatre files, que la gent pugui circular pel passeig marítim.
Déu meu, cotxes en quatre files?
Sí, doncs l'any passat es va convertir en un punt, diguéssim, de... No sé, bueno, la gent hi ha tendències i aquella zona...
No, dic, no doble, no, quàdruple.
Sí, quàdruple. I me'n recordo que, bueno, al matí es va haver de donar un cop de mà a l'hora de voler netejar la platja, perquè no es podia, diguéssim, per la massificació que hi havia o la gent que hi havia.
On hi hagi llum, hi ha tranquil·litat?
La tranquil·litat ajuda, la llum ajuda a la tranquil·litat, i moltes vegades quan el que diguéssim dintre dels àmbits de la policia es parla de plans transversals o quan a vegades alguns problemes es solucionen, diguéssim, des de diverses perspectives, no? Una perspectiva pot ser presència policial, alguna vegada unes perspectives són més enllumenat, i tot plegat pot ajudar a que una zona que en un moment donat sigui conflictiva es pugui esdevenir una zona més tranquil·la.
Per si allò de la foscor és propícia a la intimitat, però a la inseguretat també, en determinades hores?
Bueno, sí, pot ser un dels factors, sí.
Mm-hmm. Com que arriba l'estiu, alguns consells per anar a la platja, quins podrien ser?
Bé, ja sap vostè que algunes converses que hem tingut que jo no sóc massa partidari de ficar pors al cos i que la gent visqui obsessionada o una certa obsessió per les seves coses. Evidentment hem de tenir cura del que és nostre i bueno, posar-hi la mínima precaució amb tot allò que no volem que ens passi res, no? O sigui, anem amb la platja, anem amb les mínimes coses, no?
D'acord. Amb les mínimes coses. I suposo que en general, per la vida quotidiana, a ple estiu també es bo amb les mínimes coses, no?
És que
Perquè tot és més evident, tot és allò de les carteres són més visibles, tot és més visible.
Sí. Una de les coses que ens ajudaria molt, ens ajudaria moltíssim, i és una experiència de l'any passat, és que, i amb això sí que m'agradaria a tota la gent que s'hi pugui veure afectada, és que la gent prengui la mínima cura, sobretot a casa seva, a l'hora d'anar a la platja els 10 minuts o anar a la platja m'apropo una hora a la platja, és l'estiu, les finestres obertes. Aquí sí que escolteu, tinguem, és evident que a l'estiu estem per descansar, estem per relaxar-nos, fa calor, però prenguem les mínimes mesures, perquè el que li deia abans, la majoria de robatoris a l'interior domicilis que vam tenir durant tot l'estiu passat van ser aprofitant descuits dels seus propietaris, van ser portes de garatge obertes, finestres de les primeres plantes obertes, o sigui, portes mal tancades, això, anem a la platja, no cal tancar la porta, perquè tornarem en 20 minuts. Llavors, aquestes van ser un 90 i molt per cent els robatoris interdomicilis van produir per coses com aquestes. No feia falta la pota de cabra que parlàvem abans. No feia falta ni la pota de cabra, ni la radiografia, ni feia falta.
O sigui, no es tractava tant d'intenció com de trobar un moment propici per... Etcètera. O sigui que millor passar una mica de color a casa, si convé, durant mitja hora i tancar la finestra.
Sí.
Que no després poder tenir un petit disgust perquè en el fons és entrar, agafar el que convingui i sortir.
I sortir, sí.
Així de simple.
Sí.
O sigui que en la majoria dels casos, uns quants criteris bàsics d'aquells de fer rutines de cada dia servirien.
Sí, és entrar en rutines. O sigui, moltes vegades, quan, inclús en cases... Ja hi ha hagut un robatori, vostè? No, és que no tinc costum de posar l'alarma, no? Per què es va fer instal·lar una alarma? Si es va fer instal·lar una alarma, posi l'alarma. Ja sé que n'hi porta vostè 3 anys visquent aquí, no ha passat mai res, llavors ha entrat en la rutina de no cal posar l'alarma. Doncs aquell dia, potser, si l'hagués posat, no, ara no estaríem parlant vostè i jo, no? Llavors, és bàsic que entrar en rutines d'aquestes. La llàstima és que adoptar aquestes rutines després que et passi alguna cosa, no?
D'acord. Perquè d'alguna forma seria molt fàcil d'explicar, tenim unes rutines a l'hivern i les perdem a l'estiu.
Bueno, és el que dèiem abans, les vacances, quan un està de vacances...
Relaxen més en tot, oi?
Relaxen d'això.
Sí. Uns quants consells bàsics de cara a aquest estiu que comença, i òbviament Sant Joan també és més a la vora, i no cal dir que per Sant Joan també els Mossos d'Esquadra, com els diferents cossos de seguretat, incidiran molt en la qüestió de cada any i de sempre. La manipulació responsable del material pirotècnic i, sobretot, aquesta qüestió eterna de compte on llençar els coets, compte on fer les fogueres, compte on totes aquestes qüestions. Ja hi arribarem quan sigui el moment, perquè hi haurà molta difusió d'aquesta qüestió. De moment hem encetat també aquesta prèvia de l'estiu amb els Mossos. Jordi Robles, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies i bon estiu.
Fins la propera.